Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia. Els brots de coronavirus al Segrià s'han doblat en una setmana i ja arriben als 14. La majoria són en empreses agràries, però també se'n suma un en una altra residència de gent gran. Avui mateix arribaran reforços sanitaris a la comarca per fer testos a tots els geriàtrics. Salut fa una crida perquè els professionals de tot el país donin suport a Lleida davant la previsió que el confinament es pugui convertir en domiciliari si en 15 dies no s'han pogut contenir els brots. A Lleida, Alcarràs, Soses i Serós preocupa la transmissió comunitària de la Covid-19, tenint en compte que ara mateix la incidència del virus al Segrià és 20 vegades més alta que la resta de Catalunya. Aquesta és la informació més destacada d'un dimarts, dia 7 de juliol, que té també altres titulars que tot seguit a les 8 en punt del matí repassem. Hi ha un foc creuat d'acusacions entre sindicats i productors sobre les males condicions de molts temporers sense allotjament en plena emergència sanitària. Comissions Obreres parla d'efecte crida interessat, mentre Unió de Pagesos defensa la gestió del sector. Les funeràries han comunicat un nou mort per coronavirus a Catalunya en les últimes hores. Pel que fa als contagis, molt condicionats per la situació a Ponent, se n'han detectat 176 de nous. Segons la nova onada de l'estudi del govern espanyol, amb prou feines, un 6% dels catalans han desenvolupat immunitat a la Covid-19. Avui comença el debat sobre la gestió de les residències durant la pandèmia. El govern ha preparat un pla de contingència de 96 milions d'euros davant d'una possible segona onada de la Covid-19 a la tardor. Els prop de 40.000 estudiants que avui comencen la selectivitat es podran treure la mascareta durant els exàmens. Els desplaçaments per fer les proves a Lleida estaran permesos si es justifiquen. I en esports, el Girona no pot encadenar la segona victòria amb Francisco a la banqueta i empata sense gols davant l'Sporting. Ara l'equip blanc i vermell queda a 6 punts de les places d'ascens directe. I repassats els principals titulars de la jornada, anem ara amb els serveis. En primer lloc, volem saber com s'està circulant en aquests moments a la xarxa viària catalana. Establim connexió amb el RAC i, en concret, amb en Bernat Martínez. Molt bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora del matí es complica la situació a la Corona de Barcelona. Tenim un vehicle variat a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac, que talla un carril i està provocant retencions per poder sortir de Barcelona a la Ronda Litoral des d'Adrià del Besòs en direcció Trinitat. D'altra banda, també formen atenció llargues cues a la Ronda de Dalt, una possible incidència que afecta pràcticament a tot el sentit Llobregat, des de la Pota Nord de Santa Coloma fins a l'altura d'Esplugues de Llobregat, es circula de manera força densa i també s'observen retencions habituals per entrar a la ciutat de Barcelona i a la Corona de la mateixa. D'altra banda, també l'altre protagonista és el confinament de la comarca del Segrià, que deixa tallades totes les sortides de l'autovia 2 a Lleida, menys la 460, que és la que enllaça amb la 14 per poder anar cap a Viella. I atenció, perquè es fan també ja 9 controls d'accés de la comarca per tal de garantir el confinament perimetral. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
I tanquem portada amb la previsió del temps, connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Estel Figueres, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. La jornada ha començat amb el cel serè, tret de les comarques del nord-est, també les comarques de Barcelona, on el cel està mig ennublat, fruit d'intervals de núvols baixos degut a la convergència de vent entre la tramuntana i el mestral que està mojant a hores d'ara. Aquests intervals de núvols que afecten les comarques de Barcelona, el sud de Girona, també la Catalunya central, esperem que amb el pas de les hores, sobretot al llarg de la tarda, ja es vagin restringint a punts de muntanya. I també creixeran algunes nublades al Pirineu i Prepirineu. Al vessant nord del Pirineu també hi haurà alguns intervals de núvols baixos. Esperem, però, que la nuvolositat no deixi precipitacions. La temperatura ahir es va enfilar de valent. Avui esperem que ja de primeres hores del dia ha començat més fresca, sobretot a punta de la meitat oest del país, i sembla que a la tarda aquesta tendència a la baixa es mantindrà amb valors que podrien arribar a baixar més de 4 graus a Ponent i també més de 4 graus al Camp de Tarragona, on ahir es van enfilar molt aquestes temperatures màximes. Per tant, avui un ambient més fresc, amb aquest ambient més assolellat a la meitat oest i aquests núvols més tancats a la tarda. I de moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Marxa lluny, i què importa si ningú entén que Alça el vol amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
Vuit i cinc minuts del matí, Lleida fa una crida als professionals de la salut de Catalunya per reforçar el seu sistema sanitari i fer front a l'increment de casos de Covid-19 al Segrià. En 15 dies, la Comissió de Seguiment de la Pandèmia a Lleida avaluarà la situació sanitària i, si és necessari, aplicarà el confinament domiciliari. En només una setmana, la comarca ha doblat els brots i en comptabilitza un total de 14, entre els quals hi ha una nova residència de gent gran. Més informació en aquesta crònica de Ricard Gómez de Lleida Televisió.
Bon dia. Els brots del Segrià han pujat a 14 i Salut no descarta el confinament domiciliari si la situació no millora. En concret, són en 10 empreses hortofructícoles, 2 residències de gent gran, a l'alberg Jericó i en un edifici del centre històric. Actualment, hi ha 57 persones ingressades en hospitals, concretament 8 a l'UCI de l'Arnau de Vilanova de Lleida i 18 en dues clíniques privades. Per la seva banda, l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, s'ha sumat a la crida perquè vinguin professionals sanitaris d'arreu de Catalunya a donar suport i ha explicat que parla habitualment amb la resta d'alcaldes dels municipis del Segrià i que comparteixen preocupacions i voluntat de superar la crisi. Avui, la comarca del Segrià suma el quart dia de confinament.
A tot plegat, els alcaldes del Baix Segrià han reclamat al Departament de Salut saber les dades exactes de la propagació del virus. Diuen que és l'única manera de dur a terme accions preventives i avançar-se a la pandèmia. Sobretot en municipis com Aitona o Lleida, on hi podria haver ja transmissió comunitària. N'han parlat els seus alcaldes, Rosa Pujol i Miquel Puello.
Jo oficialment no sé si hi ha un rebrot al meu municipi, penso que ja està, però oficialment no ho sé. Que cada dia se mos informo de les dades reals del nostre municipi per saber l'actuació.
Que avui hi hagi més casos que ahir, o força més casos, a mi en principi no em sorprèn gens perquè lliga amb el que, diguem, les autoritats sanitàries ens han dit. Deixem passar uns dies i veurem cap a on anem.
I la gestió dels temporers és una de les qüestions que preocupa i molt els alcaldes del Baix Segre, sobretot per les condicions en què molts d'ells malviuen, sovint dormint al carrer en un moment d'emergència sanitària com l'actual. En les últimes hores, sindicats i productors s'han intercanviat retrets sobre el possible efecte crida cap a aquesta mà d'obra que en molts casos no pot treballar i la responsabilitat reial que hi té l'agricultor. José Antonio Hernández és secretari de la Federació d'Indústria de Comissions Obreres a Catalunya i Josep Maria Companys, membre d'Unió de Pagesos.
Avui molta gent s'està preguntant com pot ser que hagin vingut els treballadors com han vingut inclús durant el confinament quan se suposa que ningú es podia desplaçar. Evidentment, la campanya agrícola ja de per si té un efecte crida. Però també cal dir avui que la patronal, amb la seva actitud, també ha fet un efecte crida. El demanar permanentment gent per omplir les seves bosses de treball, que a més a més cada patronal té la seva bossa de treball, insistentment dient que no hi haurà treballadors suficients, ha sigut un efecte crida.
Que hi ha gent dormint al carrer a Lleida o en algun poble, no ho discutirem per un moment. No ho discutirem per un moment perquè és indiscutible, perquè tots han vist les imatges. Però són treballadors agraris o gent que venia amb unes perspectives de treball al camp sense documentació. Hi ha alguns altres sense tindre cap contracte ni sense tindre cap cosa paraulada.
I mentrestant, a Barcelona Ciutat s'ha detectat un petit increment de positius confirmats en proves PCR, però des de l'Ajuntament ja s'han afanyat a dir que la situació a la capital catalana no és ni de lluny la que es viu a Lleida. Va ser la setmana passada que es van detectar 150 casos de coronavirus, 60 positius més que la setmana anterior, quan se'n van detectar 90. Tot i això, la regidora de Salut, Gemma Tarafa, afirma que es tracta d'un petit repunt que no té res a veure amb la situació del Segrià. Tarafa ha explicat que els positius estan dispersos per la ciutat i que no hi ha cap gran focus en una zona concreta de Barcelona.
La situació de Barcelona no té res a veure a dia d'avui amb la situació de Lleida. És molt important, doncs, que continuem amb prudència. És molt important que entenguem que convivim amb el virus a la ciutat de Barcelona i arreu i, per tant, cercar aquest equilibri que us deia, sent molt prudents i corresponsables.
Com dèiem, l'impacte de la Covid-19 ara mateix a la regió sanitària de Lleida és fins a 20 vegades superior al de la mitjana de tot Catalunya. De fet, el Segrià concentra la meitat dels contagis de tot el país en l'última setmana. Pel que fa a les darreres hores, les funeràries han comunicat un nou mort per coronavirus al país. Això deixa el total de víctimes en 12.592. Pel que fa als contagis, molt condicionats per la situació a Ponent, se n'han detectat 176 de nous, un centenar menys que diumenge. I la xifra global s'eleva a 73.330. Al conjunt d'Espanya, el Ministeri ha informat de 3 morts més que divendres, l'últim dia en què va comunicar dades. El nombre de positius des d'aleshores arriba als 1.244, deixant en prop de 252.000 el balanç d'infectats des de l'inici de la crisi sanitària. Les dades dels contagis i, sobretot, les d'ingressos hospitalaris han posat encara més pressió sobre el col·lectiu dels sanitaris. De fet, avui l'USOC ha convocat una vaga general de la sanitat catalana, una vaga que ha estat desconvocada només en el cas concret de la comarca del Segrià. Tenim en connexió a Maria Recuero, que és secretària general d'USOC. Senyora Recuero, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què els han portat a cancel·lar aquesta aturada a la comarca del Segrià?
Bé, doncs l'hem aturat per responsabilitat, perquè entenem que el primer és la salut i més enllà de les reivindicacions que tot el personal sanitari de la zona de la comarca del Segrià està amb nosaltres i ens recolza, però sí que és veritat que per nosaltres el primer és la salut i vam veure que era necessari desconvocar aquella zona perquè estiguessin al 100% dels efectius del personal sanitari atenent la pandèmia, clar.
Després farem més comentaris sobre el que està passant amb el sistema sanitari al Segrià, però ara li volia preguntar sobre la resta de Catalunya. En aquest cas sí que es manté la protesta i, de fet, tenen convocada una concentració a les 11 d'aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, oi?
Sí. Tota Catalunya, en principi, està sent, bueno, doncs, estan fent vaga a tota Catalunya, a la part de sanitat. I a les 11 del matí ens concentrem a la plaça Sant Jaume perquè nosaltres des del sindicat entenem que motius no ens falten, no? Que ha sigut un any rere any de despropòsits i d'actituds unilaterals sense tenir en compte el personal sanitari i ara ens hem adonat que, bueno, doncs que hi ha d'haver una reivindicació forta per tornar aquests drets perduts i solucionar i reparar aquests drets perduts.
Quines són les principals reivindicacions? Hi ha la salarial del 5%, la recuperació de les plantilles que es van retallar ara ja fa anys, i en aquest sentit també s'ha adherit a aquesta protesta al sindicat d'infermeres perquè és un col·lectiu especialment castigat, no?
Sí, en principi nosaltres ens manifestem i protestem primer per la igualtat de la gratificació post-Covid, que sí que és veritat que el que entenem és que no pot valdre una vida d'un professional diferent a un altre. Els treballadors de sanitat, i això ho hem dit i ho hem reivindicat amb aquests mesos de pandèmia i continuem reivindicant, el personal de sanitat treballa en equip i des del primer a l'últim és de rebut i és de responsabilitat que es cobri el mateix. Si s'ha de cobrar, que es cobri el mateix. Per tant, nosaltres la primera reivindicació és la igualtat en aquesta gratificació. I després el que tu comentaves, no? El tema de la contractació, que el que no podem mantindre és una certa inestabilitat en aquestes contractacions i que quan arriba una pandèmia d'aquest nivell que hem passat aquests 3 mesos, hàgim de contractar i després posar-los a l'atur un altre cop, no? I jugar una mica amb la gent, no? Això és una altra de les nostres reivindicacions, més enllà de les que has comentat tu mateixa.
Doncs Maria Recuero, secretària general de l'USOC, gràcies per haver-nos parlat d'aquesta vaga que està convocada avui, una vaga general del personal sanitari arreu de Catalunya, amb l'excepció del Segrià, com ens deia, per responsabilitat, perquè allà estan tenint ara una sèrie de brots i necessiten el personal als hospitals. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, molt bon dia. I encara seguim parlant sobre la malaltia de la Covid-19. Explicarem que només un 5,2% de la població espanyola té anticossos contra el coronavirus, segons els resultats de la tercera onada de l'estudi de seroprevalença. És una dada que és la mateixa que a la de la segona onada. A Catalunya, el percentatge augmenta fins al 5,9%, i per grups de població, a qui més ha afectat és el personal sanitari i el de les residències. La informació és del nostre company Pep Carbonell.
Una de les dades noves que porta la tercera onada de l'estudi de seroprevalença és que els contagis no han afectat per igual a tota la població. Entre el personal sanitari puja fins al 10% el percentatge dels qui han estat en contacte amb el virus, gairebé el doble que la mitjana espanyola, però lluny de la immunitat de grup. Entre el personal de residències és del 7%. En canvi, les diferències per edat s'han anat difuminant al llarg de les tres onades. Les dades, doncs, conviden a la prudència, perquè encara se saben poques coses de la malaltia, com explicava la directora del Centre Nacional d'Epidemiologia, Marina Pollán.
El percentatge de participants que tenen anticuerpos és major en aquelles persones que han referido tenir símptomes, i és particularment important en aquelles persones que han referido tenir una pèrdua súbita del olfato, del gusto.
La mostra de l'estudi és de més de 68.000 participants, i més de la meitat d'aquests han participat en les tres onades.
Gairebé 40.000 estudiants comencen avui la selectivitat. Es tracta de la més nombrosa de la història, amb 5.400 alumnes més que l'any passat, en part relacionat aquest increment amb el d'aprovats al batxillerat. La convocatòria de les proves d'accés a la universitat arriba clarament marcada per la Covid-19, que ha obligat a ajornar els exàmens un mes i que ha fet implementar mesures sanitàries per prevenir els contagis durant aquests dies. Anem ara cap a la Universitat de Barcelona, en concret a la Facultat d'Economia, on en poca estona començaran aquests exàmens. Allà hi tenim desplaçades les nostres companyes Helena Puigdueta i Zoraida Mas. Molt bon dia, Helena. Quin és l'ambient que s'hi respira a hores d'ara?
Doncs l'ambient que respira, nervis i impaciència. Tanta impaciència que nosaltres hem arribat aquí pels vols de 7:45 i ja hem trobat molts grups d'estudiants de segon de batxillerat que estaven, això, a l'espera de poder entrar a l'aula i poder fer aquests primers exàmens de la selectivitat. Penseu que la convocatòria oficial és a les 8, per tant és a les 8 quan els membres del tribunal han començat ja a sortir a les portes de les facultats i a deixar entrar els estudiants de forma esglaonada. Però molts dels instituts, moltes dels centres de batxillerat, el que han volgut és venir o 20 o mitja hora abans, 20 minuts o mitja hora abans, senzillament això, per estar una mica més relaxats, per mirar-s'ho tot amb calma. De fet, us hem de dir que els nanos estan més nerviosos pel tema temari que no pas per tot l'embalum i tota la incomoditat que suposa fer aquesta selectivitat amb totes aquestes mesures de seguretat. Per què? Doncs senzillament ho hem explicat moltes vegades, perquè porten 3 mesos havent d'estudiar a casa, sense classes presencials, online, amb els consells dels professors, això, a distància. Per tant, molts d'aquests nanos el que deien és: estem angoixats, estem una mica nerviosos per veure si ens en sortim, si estem prou preparats. Ens hem intentat preparar consciència, però és evident que no és el mateix poder fer classe presencial amb els mestres i poder preguntar en viu i en directe que fer-ho a través, doncs, de la videoconferència, fer-ho a través online. Això és una mica un laberint, perquè indicacions n'hi han moltíssimes. Ja sabeu que hem quedat que la mascareta sí que s'ha d'utilitzar en tot moment, tant per entrar a dintre de les aules, tant per entrar a l'edifici, però se'ls deixarà treure aquesta mascareta un cop comencin els exàmens. Us deia que era un laberint, perquè aquí hi ha moltes indicacions, tantes que potser necessitaríem un llibre d'instruccions. És important saber que tota la senyalització, tots els passadissos i tota l'entrada a les aules està indicada, està senyalitzada. Per tant, els alumnes han de seguir les directrius que marquen, se'ls acompanya, dèiem, fins a les aules, i evidentment hi han gels hidrològics, hidroalcohòlics, per netejar-se les mans a l'entrada d'aquestes facultats, aquestes universitats. Hem explicat que aquesta selectivitat durarà 4 dies, des d'avui i fins divendres. S'han mantingut les distàncies de seguretat, tenen 2 metres radials de separació, i evidentment s'ocuparà una cinquena part de l'aula. Per tot plegat, doncs, doncs, hi ha més tribunals que mai i s'han adaptat 140 centres entre universitats i instituts. Des d'aquí, evidentment, els desitgem molta sort.
Aquesta tarda comença el debat sobre la gestió de les residències durant la pandèmia. El govern ha preparat un pla de contingència de 96 milions d'euros davant d'una possible segona onada de Covid-19 ja de cara a la tardor. Es contractaran més de 2.000 professionals i es reservaran 2.800 places per als casos positius. El pla l'han fet junts el Departament de Salut i el de Treball amb la intenció de tractar les persones grans de manera integral. La informació ens l'amplia la nostra companya Mont Carvajal.
Es contractaran 450 metges i infermers per atendre els residents i 1.800 gerocultors i auxiliars i es reservaran 2.800 places per poder aïllar bé els positius. El conseller de Treball, Shakir El Homrani, n'ha detallat els percentatges segons el tipus de residències.
En les que són d'iniciativa pública hauran de tenir un 8% de les places lliures. Les que són privades però tenen places concertades o col·laboradores d'entitats socials o d'entitats mercantils hauran de reservar entre un 4 i un 5% de les places. I les que són totalment privades, que no tenen places ni concertades ni col·laboradores, hauran de tenir com a mínim 3 places lliures a la residència.
El govern reubicarà o traslladarà els residents contagiats a hotels o altres espais. Les residències hauran de tenir material de protecció en estoc per a 4 setmanes.
I la patronal de les residències, de la seva banda, assegura haver-se sentit el boc expiatori de la crisi sanitària. Del debat avui al Parlament reclamen autocrítica als polítics i més diàleg. També diuen que no és prioritari canviar el model, sinó gestionar-lo millor per tal d'encarar els possibles nous brots amb garanties. Ens amplia aquesta informació la nostra companya Esther González.
Més de 30.000 persones contagiades, 6.000 d'elles professionals, més de 4.000 morts i 100 centres investigats han posat a les residències a l'ull de l'huracà. Tot i això, des de l'Associació Professional de Directors de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència, no creuen que el problema sigui el model d'atenció a la gent gran, sinó què es fa amb aquest model. Creuen que és prioritari avançar en la cooperació per tenir una major capacitat de resposta.
Hem d'avançar molt més en aquesta cooperació sanitària i social. Aquí està la clau. La clau està en evitar al màxim qualsevol brot en la residència i si n'hi ha un brot que es pugui evacuar ràpidament. Per què? Perquè sabem, ens ha ensenyat aquest virus, que la capacitat de contagi que té i d'adherència a les persones és tremenda i rapidíssima i si triguem hores en reaccionar ja està. Per tant, entenem que la detecció ha de ser precoç, ha de ser amb una coordinació molt àgil i molt fluida i amb una capacitat de derivació sanitària de les persones que es posin malaltes molt ràpida. Al mateix temps, pues, sí, treballar en aïllaments interns, etcètera. Però aquests punts són claus.
A l'ESCAT critiquen, a més, que els canals actuals estan hiperburocratitzats. Diuen que ara s'està més preparat per a la pandèmia perquè ja es coneix el virus i del que és capaç, però que això quedarà en no res si en cas de rebrot els canals de derivació dels malalts no són àgils.
Més qüestions. L'expresident de la Generalitat, José Montilla, defensa que ser conseller de l'empresa energètica Enagás és compatible amb mantenir el seu estatus oficial. A la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament, Montilla ha hagut d'escoltar com la majoria dels partits li demanaven que no acceptés la proposta de la gasista o que renunciés a l'oficina d'expresident. La informació és del nostre company David Navarro.
Montilla ha explicat que farà de conseller independent. Té experiència en el sector perquè va ser ministre d'Indústria, pot compaginar les funcions pública i privada i és legal. A més, ha recordat que ha renunciat a la seva assignació com a antic cap de govern. Tret del grup socialista, la resta de diputats li han demanat que renunciï a un dels dos càrrecs. Especialment dur ha estat el portaveu de la CUP, Carla Riera, que ha rebut la resposta de Montilla.
I fa meridianament evident el que és la màfia del règim del 78. Una màfia de la qual vostè avui, acceptant aquest càrrec, ja forma part en un lloc d'honor.
Jo no sé qui forma part de màfies. Jo li puc assegurar que no. I això és un insult.
Altres portaveus, com el d'Esquerra Republicana o el de Junts per Catalunya, han recordat que Enagás gestiona el magatzem Castor i han recordat els efectes que aquesta infraestructura ha tingut sobre el territori. Montilla, però, s'ha desvinculat de les decisions que van portar a crear el dipòsit de gas.
primera divisió, avui coneixerem les convocatòries i sentirem què diuen els entrenadors de Barça i Espanyol en la jornada prèvia al derbi de demà al Camp Nou. Un partit en què qualsevol marcador que no sigui una victòria convertirà matemàticament els blanquiblaus en equip de segona. I el Girona, de la seva banda, no va passar de l'empat sense gols al Molinón davant l'Sporting i veu com s'allunya la possibilitat de l'ascens directe. Els blanquivermells no han pogut encadenar la segona victòria amb Francisco a la banqueta després que el tècnic debutés amb un meritori triomf contra el Saragossa. Malgrat sumar només un punt, l'equip continua instal·lat en places de play-off d'ascens a primera. I en bàsquet, el Barça ha presentat Saruna Jasikevičius com a entrenador del primer equip per les properes tres temporades. El lituà, de 44 anys, es defineix com un tècnic exigent i planteja una aposta que combini el bon joc amb un projecte guanyador. Qualifica el repte d'apassionant i no es marca límits a l'hora de fixar objectius. I en handbol, el Barça ha deixat de ser membre de la SOBAL, l'Associació de Clubs d'Handbol, tot i que continuarà disputant totes les competicions que organitzi aquesta entitat. El motiu d'aquesta decisió és la manca de transparència i la inacció de la SOBAL durant la pandèmia, que el Barça va denunciar en una carta juntament amb altres equips. En aquesta missiva es demanava la dimissió del president de la SOBAL, Adolfo Aragonés, reelegit per un marge molt estret el passat mes de març.
La xarxa de comunicació local.
Aquesta ciutat, aquests racons, la nostra història, l'emoció, aquest silenci. La nostra gent t'està esperant.
Ara és el moment de gaudir de la costa i els paisatges de Barcelona amb els cinc sentits.
Barcelona és molt més.
Recordes l'incendi del Solsonès? Recordes les flames a tocar de les cases? Recordes els crits dels animals? No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
La situació d'emergència per la Covid-19 ha provocat l'anul·lació de moltes propostes culturals que entitats d'arreu del país havien estat preparant amb molt d'esforç durant els darrers mesos. Les coses tot just han començat a millorar i encara som lluny de la normalitat que tots voldríem. Però podem començar a fer petits passos per recuperar els carrers, la cultura i la vida. Un exemple d'això és la 31a Fira de Titelles de Lleida. Prevista per principis de maig, els organitzadors es van veure obligats a suspendre-la, però s'han negat a esperar tot un any per ensenyar-nos el que havien preparat, i aquest mes de juliol tindrem aquesta 31a fira, encara que sigui en una versió d'emergència i més reduïda de l'habitual. El 8 de juliol, al Palau de Congressos de la Llotja de Lleida, públic i professionals podran gaudir dels darrers espectacles protagonitzats per companyies de Titelles i Puccinellis. Mentre que els escenaris interiors es reservaran per als muntatges que només es mostraran a professionals, al públic general podrem descobrir-ne molts d'altres als escenaris exteriors. Un parell d'exemples són Le Voyage, una història sobre els refugiats a càrrec de Jean Webb, i Luminolife, dues figures gegants i lluminoses creades i manipulades per la companyia Opacar. 31a edició de la Fira de Titelles de Lleida. Dimecres 8 de juliol, al Teatre de la Llotja de Lleida. Més informació al web titellesllleida.com.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Molt bon dia. Els brots de coronavirus al Segrià s'han doblat en una setmana i ja arriben als 14. La majoria són en empreses agràries, però també se'n suma un en una altra residència de gent gran. Avui mateix arribaran reforços sanitaris a la comarca per fer testos a tots els geriàtrics. Salut fa una crida perquè els professionals de tot el país donin suport a Lleida davant la previsió que el confinament es pugui convertir en domiciliari si en 15 dies no s'han pogut contenir els brots. A Lleida, Alcarràs, Soses i Serós preocupa la transmissió comunitària de la Covid-19, tenint en compte que ara mateix la incidència del virus al Segrià és 20 vegades més alta que a la resta de Catalunya. Tot seguit, en parlem amb l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol. I pel que fa a les mesures per contenir els brots, el Consell Executiu d'aquest dimarts té previst aprovar l'obligatorietat de portar sempre mascareta a l'espai públic, tot i que es pugui mantenir la distància de seguretat. Amb aquestes informacions obrim un informatiu. Avui és dimarts, dia 7 de juliol, i també destaquem altres titulars que tot seguit repassem, com ara el foc creuat d'acusacions entre sindicats i productors sobre les males condicions de molts temporers sense allotjament en plena emergència sanitària. Comissions Obreres parla d'efecte crida interessat, mentre que Unió de Pagesos defensa la gestió del sector. Les funeràries s'han comunicat un nou mort per coronavirus a Catalunya en les últimes hores i pel que fa als contagis, molt condicionats per la situació a Ponent, se n'han detectat 176 de nous. Segons la nova onada de l'estudi del govern espanyol, amb prou feines, un 6% dels catalans han desenvolupat immunitat a la Covid-19. Avui comença el debat sobre la gestió de les residències durant la pandèmia. El govern ha preparat un pla de contingència de 96 milions d'euros davant d'una possible segona onada de Covid-19 a la tardor. Es contractaran més de 2.000 professionals i es reservaran 2.800 places per a casos positius. Els prop de 40.000 estudiants que avui comencen la selectivitat es podran treure la mascareta durant els exàmens. Els desplaçaments per fer les proves a Lleida estaran permesos si es justifiquen. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'accident d'un helicòpter que ha provocat la mort de dues persones a Fórnols, a l'Alt Urgell. L'aparell feia tasques de manteniment de les línies elèctriques quan s'ha estavellat. I en esports, el Girona no pot encadenar la segona victòria amb Francisco a la banqueta i empata sense gols davant l'Sporting. Ara l'equip blanc i vermell queda a 6 punts de les places d'ascens directe. I en cultura, Lloret de Mar presenta un nou festival creat en plena pandèmia, el Som de Mar Festival, que tindrà lloc en un espai excepcional, el dels Jardins de Santa Clotilde, i a finals del mes d'agost. Hi participaran artistes com Judit Nederman, Ramon Miravet o el Pot Petit.
Al vol amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
Lleida fa una crida als professionals de la salut de tot Catalunya per reforçar el seu sistema sanitari i per fer front a l'increment de casos de Covid-19 al Segrià. En 15 dies, la Comissió de Seguiment de la Pandèmia a Lleida avaluarà la situació sanitària i, si cal, aplicarà el confinament domiciliari. En només una setmana, la comarca ha doblat els brots i en comptabilitza un total de 14, entre els quals hi ha una nova residència de gent gran. Més informació en aquesta crònica de Ricard Gómez des de Lleida Televisió.
Bon dia. Els brots del Segrià han pujat a 14 i Salut no descarta el confinament domiciliari si la situació no millora. En concret, són en 10 empreses hortofructícoles, 2 residències de gent gran, a l'Albert Jericó i en un edifici del centre històric. Actualment, hi ha 57 persones ingressades en hospitals, concretament 8 a l'UCI de l'Arnau de Vilanova de Lleida i 18 en 2 clíniques privades. Per la seva banda, l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, s'ha sumat a la crida perquè vinguin professionals sanitaris d'arreu de Catalunya a donar suport i ha explicat que parla habitualment amb la resta d'alcaldes dels municipis del Segrià i que comparteixen preocupacions i voluntat de superar la crisi. Avui, la comarca del Segrià suma el quart dia de confinament.
La gestió dels temporers és una de les qüestions que preocupa i molt els alcaldes del Baix Segre, sobretot per les condicions en què molts d'ells malviuen, sovint dormint al carrer en un moment d'emergència sanitària com és l'actual. En les últimes hores, sindicats i productors s'han intercanviat retrets sobre el possible efecte crida cap a aquesta mà d'obra, que en molts casos no pot treballar, i la responsabilitat real que hi té l'agricultor. José Antonio Hernández és secretari de la Federació d'Indústria de Comissions Obreres de Catalunya i Josep Maria Companys, membre d'Unió de Pagesos.
Avui molta gent s'està preguntant com pot ser que hagin vingut els treballadors com han vingut inclús durant el confinament quan se suposa que ningú es podia desplaçar. Evidentment, la campanya agrícola ja de per si té un efecte crida. Però també cal dir avui que la patronal, amb la seva actitud, també ha fet un efecte crida. El demanar permanentment gent per omplir les seves bosses de treball, que a més a més cada patronal té la seva bossa de treball, insistentment dient que no hi haurà treballadors suficients, ha sigut un efecte crida.
Que hi ha gent dormint al carrer a Lleida o en algun poble, no ho discutirem per un moment. No ho discutirem per un moment perquè és indiscutible, perquè tots han vist les imatges. Però són treballadors agraris o gent que venia amb unes perspectives de treball al camp sense documentació i alguns altres sense tindre cap contracte ni sense tindre cap cosa paraulada.
Com us hem anat explicant, el confinament del Segrià afecta una població d'uns 200.000 habitants repartits per una trentena de municipis, entre ells el d'Aitona. Rosa Pujol, alcaldessa d'Aitona, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és la situació al seu municipi? Saben com els han afectat els brots? Hi ha casos de contagi entre els aproximadament 2.500 habitants que hi ha al seu municipi?
A veure, primer he de dir que al meu municipi són 2.500 habitants, però tenim 3.000 persones que han vingut a recollir la fruita. Primer això, és a dir, que en aquests moments som unes 5.500 persones o més al nostre municipi. Llavors tenim casos i cada dia aquests casos se van multiplicant. Jo calculo que això va començar ja fa exactament una setmana, que vam començar a notar un degoteig de casos i vam estar parlant en Salut. Realment us he de dir que no tinc dades oficials, que són el que demano cada dia, dades oficials i, si pot ser, sabent inclús en noms i cognoms per poder ajudar més en aquestes famílies i poder fer de forma immediata els aïllaments dels contagis. Perquè si no fem els aïllaments dels contagis, serà impossible parar aquesta pandèmia. Per això estic molt preocupada de la manera que s'està portant i com se gestiona el Covid al Baix Segrià. Penseu que els alcaldes del Baix Segrià, des del dia 16 de març, ja vam explicar que aquesta situació podia passar perquè els nostres municipis dupliquem o tripliquem la població. Però sí que se van fer uns protocols que estan complint pagesos i estan complint centrals de fruita, espais d'aïllament a nivell municipal, però sabíem que aquesta situació podia passar. Una cosa que he de dir i he d'explicar és que dins d'aquests protocols a nivell municipal han fet cens de tots els treballadors i totes les persones que hi ha al municipi d'Aitona. Sabem de cada pagès el personal que té treballant. I sí que hem comprovat que s'està estigmatitzant molt els temporers amb el Covid. I penseu que aquesta situació no és de temporers sols, perquè en els casos Covid que hi ha un consten a Aitona, un terç és gent jove, un terç és gent gran o de mitjana edat i l'altre terç és persones que venen a recollir la fruita. I vostè, si em pregunteu...
Sí, perdoni, acabi.
Sí, no, acabo, perquè m'agradaria, dir. I si jo vaig estar ahir comprovant de la relació de cens que teníem aquí a Aitona des de quan vam començar la campanya de la fruita, que és el més important. I tenim les mateixes persones ara que fa un mes enrere. I els Covid van començar la setmana passada, quan va començar la fase de represa.
Vostè i altres alcaldes també estan insistint molt aquests dies en que és molt important que no es criminalitzi el col·lectiu dels temporers. però sí que és cert que les condicions en les que estan vivint aquests treballadors de la fruita, no només al seu municipi, al d'Aitona, sinó també a d'altres, potser no permeten evitar els contagis, no? I també han dit que hi ha por entre el col·lectiu de sotmetre's a les proves perquè un positiu en una prova de Covid significa que no podran treballar.
A veure, a aquestes persones els costa complir la responsabilitat que se'ns demana per part del govern. Primer hem de començar per aquí. Amb ells, quan, a vegades, quan us dius que s'han de ficar la mascareta, que han de complir la distància, no ho fan. És a dir, que aquestes mesures que està, que està demanant el govern, és impossible que les puguem complir o que les puguen complir totes les persones que tenim a la nostra zona. Llavors, els pagesos, jo vull dir, els pagesos ho estan complint tot. Llavors, aquesta responsabilitat que es demana a tothom és molt difícil.
I han demanat més reforços policials. Arribaran aviat?
Han demanat. Mire, des de fa més d'una setmana demanem professionals sanitaris als centres d'assistència primària i als consultoris. És normal que el professional que tenim ara aquí estigui de vacances. Van a mitja plantilla. Per tant, necessitem reforços al centre d'assistència primària i als consultoris mèdics. Demanem forces de seguretat al carrer. Ahir se mos va dir que seria policia administrativa. No volem això. Volem Mossos d'Esquadra al carrer que demanen a tothom que facin complir aquestes mesures sanitàries.
Rosa Pujol, alcaldessa d'Aitona, moltíssimes gràcies per parlar amb la xarxa sobre la situació que s'està vivint aquests dies al municipi. En farem seguiment de l'evolució per veure si tot plegat va millorant en els pròxims dies i si arriben aquests reforços tant policials com sanitaris. Li agraeixo que ens hagi atès.
Moltíssimes gràcies.
Molt bon dia. Això és el que està passant al Segrià i en concret al municipi d'Aitona. I mentrestant a Barcelona ciutat s'ha detectat un petit increment de positius confirmats en proves PCR, però des de l'Ajuntament ja s'han afanyat a dir que la situació a la capital catalana no és ni de lluny la que es viu a Lleida. Va ser la setmana passada que es van detectar 150 casos de coronavirus, 60 positius més que l'anterior, quan se n'havien detectat 90. Tot i això, la regidora de Salut, Gemma Tarafa, afirma que es tracta d'un petit repunt que no té res a veure amb la situació del Segrià. Tarafa ha explicat que els positius estan dispersos per la ciutat i que no hi ha un gran focus en cap zona concreta de Barcelona.
La situació de Barcelona no té res a veure a dia d'avui amb la situació de Lleida. És molt important, doncs, que continuem amb prudència. És molt important que entenguem que convivim amb el virus a la ciutat de Barcelona i arreu i, per tant, cercar aquest equilibri que us deia, sent molt prudents i corresponsables.
Com dèiem, l'impacte de la Covid-19 ara mateix a la regió sanitària de Barcelona, escoltàvem, i també de Lleida, és fins a 20 vegades superior, en el cas de Lleida, a la de la mitjana de tot Catalunya. De fet, el Segrià concentra la meitat dels contagis de tot el país en l'última setmana. Pel que fa a les darreres hores, les funeràries han comunicat un nou mort per coronavirus al país i això deixa el total de víctimes en 12.592. Pel que fa als contagis, molt condicionats per la situació a Ponent, se n'han detectat 176 de nous, un centenar menys que diumenge, i la xifra global s'eleva a 73.330. Al conjunt d'Espanya, el Ministeri ha informat de 3 morts més que divendres, que és l'últim dia en què va comunicar dades. El nombre de positius des d'aleshores arriba als 1.244, deixant en prop de 252.000 el balanç d'infectats des de l'inici de la crisi sanitària. A la Costa Daurada es viu amb preocupació el confinament del Segrià, ja que el mercat lleidatà és molt important per aquest territori, sobretot en un moment en què es preveu una baixada del turisme internacional. Des de la Federació d'Hostaleria i Turisme temen per cancel·lacions de reserves d'hotels i també de càmpings i d'apartaments. Ens amplia la informació l'Àlex Alonso des de TAC12. Bon dia.
Bon dia. El sector del turisme de la Costa Daurada viu amb preocupació la notícia del confinament aquest passat dissabte de la comarca del Segrià. I és que el mercat català ha de ser una de les potes principals per mirar de no perdre encara més una temporada que ja serà de les pitjors viscudes mai al territori per la no arribada de turisme internacional, com a mínim a curt termini. Les segones residències i els apartaments turístics seran els principals perjudicats, però sense deixar de banda altres com els càmpings. Ens ho explica el portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià.
És un mercat que, a més, té molta segona residència, està, a més, esponjada en tot el que és la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, molt centrada a Salou i Cambrils, però també a Calafell, també a Torredembarra, també cap al sud, i és una llàstima que això hagi succeït. Està clar que el que hem de fer és esperar que això sigui el més ràpid possible i que no hi hagi altres brots en cap altre dels nostres mercats.
Un sector que torna a afirmar que és una temporada on cal estar atents a totes les situacions que es puguin generar i adaptar-s'hi de la millor manera possible.
I el Far de Sant Sebastià, a Llafranc, al Baix Empordà, ha estat l'escenari de presentació d'una nova campanya de promoció turística de les activitats marítimes. Impulsada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, s'emmarca en el conjunt de mesures urgents que es van aprovar fa un mes amb l'objectiu de reactivar l'economia del sector marítim. Té més detalls el Raúl Jiménez, de Televisió Costa Brava.
Amb el lema "Benvinguts a casa" l'Espot convida a gaudir de les activitats nàutiques durant l'estiu. La campanya estarà present als mitjans i a les xarxes durant la primera quinzena d'aquest mes de juliol. A més de la campanya promocional, el sector dels centres d'activitats marítimes rebrà per part de la Conselleria 750.000 euros dins un pla de xoc de 3,3 milions que el govern va aprovar fa un mes per reactivar l'economia marítima.
Volem anar molt més enllà, eh? Avui aquesta posada de llarg, i dic posada de llarg no tant per aquest ajut de 750.000 euros que no havia tingut mai el sector, que és la primera vegada que es fa, sinó bàsicament perquè avui és el primer dia de la resta de la vida del sector marítimo-recreatiu, si m'ho deixeu així de poètic.
La convocatòria, adreçada a les empreses actives del Registre Oficial de Centres d'Activitat Marítima de Catalunya, estarà finançada íntegrament amb fons propis i es preveu que doni lloc a 350 operacions.
Gairebé 40.000 estudiants comencen avui la selectivitat. Es tracta de la més nombrosa de la història, amb 5.400 alumnes més que l'any passat. Una de les grans novetats és que els exàmens es fan a una seixantena de poblacions, el triple que l'any passat, ja que s'han incrementat les seus incorporant instituts per tal d'evitar aglomeracions. Anem ara cap a una d'aquestes noves seus, en concret l'Institut Milà i Fontanals de Vilafranca del Penedès. Allà hi ha la Laia Paretas i el Carles Morgades, que són companys de Penedès Televisió. Molt bon dia, Laia. Explica'ns com van els nervis previs per part dels alumnes abans de començar aquest examen.
Bon dia, doncs sí, hi ha nervis previs, són unes proves importants, molts d'ells, o aquestes notes determinaran juntament amb batxillerat, doncs, el seu futur professional i la seva trajectòria dins el món acadèmic. Com deies, avui a l'Institut Milà i Fontanal, juntament amb l'Institut del Penedès, també d'aquí Vilafranca, s'estrenen com a nova seu de la selectivitat 2020, i precisament aquí m'acompanya el seu director sortint, podem dir, perquè Pere, acabes aquest curs escolar sent l'últim any de director, amb aquesta selectivitat, diguem-ne, aquí a l'Institut, com a primer any, no?
Sí, doncs és una situació extraordinària que, com aquest últim temps doncs, ens hem començat a acostumar, doncs hem hagut d'anar afrontant a partir de la situació que s'ha creat doncs, amb el problema de la pandèmia de la Covid-19. Bé, per nosaltres tenir aquí les proves de selectivitat doncs ha estat una dificultat afegida perquè a totes les que ja havíem anat afrontant, però a la vegada doncs ha estat un privilegi, i sobretot doncs quan ens ho vam proposar, nosaltres ens va semblar que era una situació que era favorable pels nostres alumnes. Clar, les proves de selectivitat comporten sempre nervis, una situació doncs d'una certa manera traumàtica per tot el que s'hi juguen, i afrontar-ho amb un entorn familiar doncs, clar, és un factor de tranquil·litat que nosaltres esperem que els afavoreixi. No s'han hagut de traslladar de forma especial, estan a l'aula on han estat treballant tot l'any, per tant, no vam dubtar ni un segon a oferir el nostre centre per acollir aquestes proves de forma extraordinària.
Quina logística us ha comportat tot això, aquesta organització de la selectivitat aquí?
Bé, cal dir que ha estat un procés que ha tingut diferents fases, perquè aquest any s'ha donat la circumstància, segurament per tot el que hem comentat de l'última part de curs, diguem-ne, excepcional, que hi ha hagut uns percentatges de promoció de segon de batxillerat més elevats de l'habitual. Per tant, primer comptàvem amb un nombre d'aules i d'alumnes, i al final han estat bastants més. i per tant hem anat de, hem hagut d'anar ampliant les instal·lacions del centre per posar a disposició, però al final doncs, s'ha pogut fer sense cap problema. Hem tingut aquí 135 alumnes procedents de tres centres d'aquí a la zona, el nostre cas l'Institut Milà i Fontanals, l'Institut del Foix de Sant Martí i l'Institut Eugeni d'Ors. També és una cosa excepcional, aquest any hi ha hagut una convocatòria per poder cobrir totes les places necessàries per fer de vigilant de les aules, que s'ha cobert doncs, en els últims moments, en les últimes setmanes, i des del punt de vista del nostre centre, doncs, a part de l'equip directiu que estem pendents de que tot funcioni correctament, sí que hi ha una persona que és la responsable de centre que s'ha coordinat amb el president del tribunal, que és la Susana Ledesma, la coordinadora de batxillerat, que és la persona que està, diguem-ne, al cas de tota la logística i ha estat organitzant doncs, la infraestructura, el que ha d'haver les aules, etc.
Bé, doncs moltíssimes gràcies, Pere. Desitgem que aquests quatre dies vagin la mar de bé i que, doncs, com a centre també us funcioni tot a la perfecció.
Això esperem i esperem que aquesta última part de curs, que hem hagut de treballar de manera diferent, telemàtica, cal dir que amb els alumnes de segon de batxillerat potser és amb qui hem treballat millor, degut a que ja són més autònoms i els podíem dirigir, s'ho hem pres molt seriosament. Jo crec que s'ha fet un molt bon treball durant aquests mesos que no hem estat presencialment al centre i espero que ara això es tradueixi en unes bones proves, uns bons resultats.
Bé, doncs així ho esperem nosaltres, aquí Institut Milà i Fontanals, que juntament també amb l'Alt Penedès d'aquí Vilafranca s'estrenen enguany com a nova seu de la selectivitat.
Aquesta tarda comença el debat sobre la gestió de les residències durant la pandèmia. El govern ha preparat un pla de contingència de 96 milions d'euros davant d'una possible segona onada de Covid-19 de cara a la tardor. Es contractaran més de 2.000 professionals i es reservaran 2.800 places per a casos positius. El pla l'han fet junts a departaments de Salut i Treball amb la intenció de tractar les persones grans de manera integral. La informació ens l'amplia la nostra companya Mont Carvajal.
Es contractaran 450 metges i infermers per atendre els residents i 1.800 gerocultors i auxiliars i es reservaran 2.800 places per poder aïllar bé els positius. El conseller de Treball, Shakir El Homrani, n'ha detallat els percentatges segons el tipus de residències.
En les que són d'iniciativa pública hauran de tenir un 8% de les places lliures. Les que són privades però tenen places concertades o col·laboradores, siguin d'entitats socials o d'entitats mercantils, hauran de reservar entre un 4 i un 5% de les places. I les que són totalment privades, que no tenen places ni concertades ni col·laboradores, hauran de tenir com a mínim 3 places lliures a la residència.
El govern reubicarà o traslladarà els residents contagiats a hotels o altres espais. Les residències hauran de tenir material de protecció en estoc per a 4 setmanes.
Evitar un atac terrorista amb drons és un dels objectius del nou sistema de vigilància que posarà en marxa el cos dels Mossos d'Esquadra per detectar els aparells que sobrevolin sense autorització la ciutat de Barcelona, l'aeroport del Prat i la petroquímica de Tarragona. L'ha presentat el conseller d'Interior, Miquel Buch. En un dron s'hi pot posar una càrrega explosiva o bé biològica, si algú s'ho proposa, i aquest risc ha posat en alerta la policia catalana. Lloret de Mar presenta un nou festival creat en plena pandèmia, el Som de Mar Festival. Tindrà lloc als jardins de Santa Clotilde a finals del mes d'agost. Entre els noms més destacats, el de Judit Nederman, Ramon Miravet i Sofia Ellar. A més, també d'artistes locals i propostes per a tots els públics, com ara el Pot Petit. Ens informa Jordi Lloret des de la Televisió de Girona.
En plena campanya per reformular el seu model turístic, Lloret de Mar acaba de presentar un nou festival sorgit en plena pandèmia que promou justament la imatge més amable i propera del municipi i que tindrà lloc en un paratge tan emblemàtic com els jardins de Santa Clotilde.
Necessitem que passin coses. Els turistes i els residents necessiten doncs, tenir contingut i la cultura com a eix vertebrador i fonamental de la nostra societat no pot quedar aturada.
El festival arrenca enguany amb un cartell marcat pel context de crisi sanitària, que farà que siguin sobretot artistes propers, amb noms com Judit Nederman, Ramon Miravet, Sofia Eiler, El Tribut, Ava Teniu Experience, propostes familiars com la del pop petit o altres disciplines com l'humor de Fel Feixedes. Com a taloners, el festival comptarà amb artistes locals.
Han hagut d'esperar 4 mesos, però finalment els integrants de la Sala Trono han pogut tornar on més els agrada, dalt dels escenaris. El seu retorn ha estat amb una nova versió d'una de les seves creacions més exitoses, les variacions Bilderberg, una obra que també s'ha adaptat als temps de la pandèmia. Ens apropen els detalls als companys de TAC12.
La Sala Trono torna a obrir el taló dels teatres amb l'obra Les variacions Bilderberg, d'Oriol Grau. Aquest cap de setmana han reprès la gira al Centre Cultural del Catllà per oferir al públic un cabaret còmic. Grau torna a firmar i a protagonitzar aquesta peça on li toca fer balanç de l'última arma biològica creada pel Club Bilderberg, la famosa Covid-19. És un cabaret on hi ha música i ball, però alhora reflexiona en temes tan actuals com el Brexit, Donald Trump o la regulació de l'eutanàsia i decideixen quina serà la pròxima pandèmia mundial.
És una obra de cabaret, amb tots els elements típics del cabaret. Hi ha cançons, hi ha música, hi ha dall, hi ha ball, hi ha comicitat, hi ha ventriloquia, hi ha tota una sèrie d'elements. El que passa que tractant temes mundials.
Es tracta d'una aposta ferma dels ajuntaments per reactivar l'activitat cultural i contribuir que el sector tingui l'oportunitat de refer-se després de l'aturada de les seves actuacions. La Sala Trono torna a exaurir les entrades i està treballant i assajant en altres peces teatrals que aviat sortiran a la llum.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
La xarxa de comunicació local.
Gertrudis presenta la cançó de l'estiu, part 2. Gràcies a les teves donacions, aquesta cançó i la vida de moltes persones ja comença a sonar més bé. Segueix mullant-te per l'esclerosi múltiple i fem que soni molt millor. Entra a mullat.cat i col·labora. Fundació Esclerosi Múltiple.
I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen.
Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here, lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travi Claus, minus the ho-ho. Get it? I'd probably visit with Katrina hit. And damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah. Can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music.
Oh, every time I close my eyes,
what you see, bro?
I see my name in shiny lights.
Uh-huh.
All right, yeah. What up? A different city every night.
President, dunking on his delegates, then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million the air just for the heck of it, but keep the 520 tins and bins completely separate. Yeah, I be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing.
I wanna be a billionaire, so freaking bad.
So bad.
Buy all of the things I never had.
Buy everything.
I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen.
What up, Oprah?
see, what you see, bro?
I see my name in shiny light.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9. Parlem Anna Morgades i Pere Gilard. El Departament de Salut proposa que la mascareta sigui obligatòria a l'espai públic sempre, encara que es pugui garantir la distància de seguretat. La consellera Alba Vergés ho portarà avui a la reunió del govern i, si hi ha entesa, a la reunió del Procicat. Ho ha anunciat al Món RAC1.
La mateixa obligació que hem posat a Lleida per les mascaretes, crec que estem en disposició d'aconsellar-la ja per tot el país i de fer un pas més a tot el país. Només hi ha la salvetat del que considerem convivents. A casa, evidentment, a casa nostra amb els nostres convivents, però per norma general jo crec que ens hem d'establir molt al cap que hem d'interioritzar aquestes mesures.
Vergés ha dit que hi haurà excepcions, com quan es faci esport. La consellera ha explicat que hi haurà sancions per a qui no porti la mascareta.
Mentrestant, el govern admet que hi ha transmissió comunitària de Covid-19 a Lleida, Alcarràs, Soses i Serós, i avisa que els casos aniran a més els propers dies. Demana extremar les precaucions per evitar haver de decretar més mesures. Ara el Segrià, on hi ha 14 brots actius, està confinat perimetralment, però si en 15 dies no es controlen els contagis, hi podria haver confinament familiar. La incidència del virus a la comarca és 20 vegades més alta que la resta de Catalunya.
L'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, assegura que està molt preocupada per la gestió dels rebrots al Baix Segrià i lamenta la manca de dades i recursos policials i sanitaris per afrontar la situació. Ho ha dit fa pocs minuts a la xarxa.
Des de fa més d'una setmana demanem professionals sanitaris als centres d'assistència primària i als consultoris. Demanem forces de seguretat al carrer. Ahir se mos va dir que seria policia administrativa. No volem això. Volem Mossos d'Esquadra al carrer que demanen a tothom que facin complir aquestes mesures sanitàries.
I encara sobre coronavirus, el Parlament aquesta tarda comença el debat sobre la gestió de les residències durant la pandèmia. El govern ha preparat un pla de contingència de 96 milions d'euros davant d'una possible segona onada de Covid-19. Es contractaran més de 2.000 professionals i es reservaran 2.800 places per a casos positius.
Gairebé 40.000 estudiants comencen a aquesta hora la selectivitat d'enguany. És la convocatòria més concorreguda de la història i també la més atípica. Es farà amb importants mesures higièniques. Els joves hauran de portar mascareta per accedir al centre, però se la podran treure per fer l'examen. També han d'habilitar més espais per poder garantir les distàncies de seguretat i evitar desplaçaments. A Sant Pere de Ribes, per exemple, enguany els estudiants no s'han de moure del seu municipi. Connectem-hi per veure com estan les coses a aquesta hora. Canal Blau, Xavier Martínez, què ens expliques? Bon dia.
Bon dia, doncs ara mateix s'ha acabat d'iniciar el primer dels exàmens, que és llengua castellana. De moment, tranquil·litat absoluta entre els estudiants que no pateixen per aquestes mesures de seguretat, estan molt conscienciats, i el que s'hi demanen és tenir en compte les dificultats prèvies que han tingut abans de venir aquests exàmens, no poder seguir el curs de manera habitual. Per això demanen que es tingui en compte aquesta situació a l'hora d'avaluar-los. Les notes se sabran el proper 27 de juliol, i de moment les classes d'avui han estat totes ordenades i seguint totes les mesures de seguretat sense aglomeracions i tenint molt en compte que és una jornada típica. Dins les aules moltes mesures de seguretat i també gels hidroalcohòlics i les mascaretes protagonistes d'aquesta jornada que es podran treure al llarg de la realització dels exàmens.
Gràcies, Xavier. En esports, el Girona està a 6 punts de les places d'ascens directe i no va poder encadenar la segona victòria amb Francisco la banqueta. Va empatar a 0 amb l'Sporting.
Tanquem amb cultura.
Aquesta tarda a les 5, Marta Gorg se'n relata amb ulls de nena. Segueixen les noves narracions a l'hora del bibliobús que ens apropen a casa virtualment propostes adreçades al públic familiar, hores del conte, pels més petits. Aquestes activitats es fan a través del canal d'Instagram de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona.
A partir d'ara, quan passen 4 minuts de les 9 del matí, el Notícies en xarxa continua, però fa en aquesta tercera hora amb Vanessa Raja. Vanessa, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Thaís.
De què parlareu avui?
Doncs mira, en uns minuts marxarem fins a Tarragona. En aquest cas, connectarem per saber
com va un estudi que s'està fent per analitzar quina és la situació dels cuidadors de gent gran i de les persones que són dependents. Són un col·lectiu de treballadors bastant invisibilitzat i que amb la crisi de la Covid han patit els seus efectes encara més a l'ombra. Un sector que dona feina a ben bé 1 milió de persones a tot l'estat espanyol, uns llocs de feina que no sempre són legals. La Universitat Rovira i Virgili encapçala aquest estudi acompanyat per 9 universitats més i en un moment parlarem amb Dolors Comas, que és antropòloga i que és qui està dirigint aquest estudi des de la URB. I avui la conversa tranquil·la serà amb una de les eminències que tenim en aquest país pel que fa a pediatria. Ens acompanyarà el doctor Carlos González, gran defensor de la criança natural. Amb ell parlarem de com ha afectat, per exemple, el confinament als més petits. S'han trencat molts hàbits. També, òbviament, el fet de que el curs hagi quedat suspès fa que moltes de les normes que potser existien a nivell de família hagin desaparegut. Estem parlant de nens que tornaran a l'escola 6 mesos després d'haver deixat les classes, i tot això trencant rutines i amb un distanciament social que no sempre és fàcil portar-lo pels nens. Doncs li demanarem com ho han viscut ells, si s'ha fet justícia amb els més petits, i li demanarem pautes pels pares per viure amb la màxima naturalitat una època que pot ser angoixant pels més petits. Tot això fins les 10 del matí. Abans, però, fem un cop d'ull a l'estat del trànsit des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora del matí s'han retirat ja els vehicles implicats en l'accident a la ronda d'alt. Trànsit restablert ara a l'altura de Pedralbes, però encara queden cues en sentit Llobregat des de Santa Coloma. També estem pendents d'aquesta hora d'un altre accident. En aquest cas, ens desplacem fins a l'Alt Vallès, a la C-17, un carril tallat a l'altura de Lliçà de Vall, sentit Barcelona, i 5 quilòmetres d'aturades des de Canovelles. Més incidències també a aquesta hora. Un vehicle avariat a la ronda litoral talla un carril a la zona franca en sentit Besòs, i un tram en obres a l'autovia 2 Esparregat també talla un carril. En aquest cas, provoca aturades en sentit Barcelona. D'altra banda, el gran protagonista és el confinament de la comarca del Segre, que també afecta les carreteres. Deixa tallades totes les sortides a l'autovia 2 a Lleida, menys de 460, que enllaça amb la 14 per poder anar cap a Viella. I atenció, perquè també es fan 19 controls d'accés al Segre a les carreteres nacionals i comarcals. Recordem, però, que la mobilitat de pas, és a dir, aquesta que té l'origen i la destinació fora de la comarca del Segre, sí que està permesa. Seguir l'actualitat des de casa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, que vagi molt bé. Molt bon dia. I ara fem un cop d'ull al temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Estel Figueres, molt bon dia.
Hola, aquest dimarts ens llevem amb intervals de núvols a les comarques del nord-est del territori. A la resta, domini del sol. De fet, l'ambient fora d'aquest nord-est del territori ha estat una miqueta més fresc, i, en canvi, a la zona on els núvols han estat més compactats, la temperatura mínima ha pujat una miqueta. Al centre del dia sembla que la nuvolositat del nord-est anirà marxant, quedarà restringida a punts de muntanya, i la temperatura baixarà en conjunt, sobretot a punts de l'interior, on podria arribar a baixar més de 4 graus també al litoral de Tarragona, on ahir el mestral va bufar molt reescalfat. Per tant, màximes que com molt arribaran fins als 33 graus a punts de ponent, i com molt arribarem fins als 29-30 graus a punts del litoral. De cara a demà encara es mantindrà el sol i l'ambient serà una miqueta més càlid. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al vol amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa, edició matí.
El Parlament acull a partir d'avui una sessió monogràfica sobre la gestió que s'ha fet de la crisi sanitària a les residències geriàtriques, amb la voluntat de portar llum amb les moltes ombres que hi ha sobre aquesta gestió. Però la realitat diu que hi ha un altre sector que encara ha quedat més oblidat, i és el dels cuidadors de persones grans o persones dependents, un grup de població extremadament vulnerable. És un sector de la cura social que ocupa gairebé 1 milió de persones a l'estat espanyol entre personal contractat i el que no ho està, la majoria dones
migrades. Per això, una desena d'universitats d'arreu de l'Estat han posat fil a l'agulla a un estudi per analitzar quina és la situació real d'un sector ara mateix bastant massa, potser, invisible. L'estudi el lidera la Universitat Rovira i Virgili i la dirigeix, o el dirigeix, la catedràtica d'Antropologia Social Dolors Comas, a qui ja saludem. Senyora Comas, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
En quin punt arriba
bon
un moment...
Bon dia i... De...
Digui.
Digui, digui.
No, no, digui, en quin moment es planteja el fer l'estudi?
En quin moment? L'hem començat l'1 de juliol. I és un estudi que durarà un any. I aleshores el que volem reconstruir és, efectivament, vostè ja anunciava, quin ha sigut l'impacte de la pandèmia, del coronavirus, en els treballadors i treballadores del sector social de la cura. I quan dic treballadors i treballadores, ho dic dels que ho fan, diguéssim, en el marc laboral de manera pagada, que, com deia vostè mateix, és un sector molt vulnerable, una part d'ell, però també hi ha totes aquestes cuidadores, majoritàriament dones, en les famílies, que cuiden de persones grans i dependents, que no cobren res perquè ho fan per context familiar, i aleshores també, en aquest cas, la pandèmia ha implicat, és una de les hipòtesis, una càrrega superior en aquestes cuidadores familiars. Com també analitzem, diguéssim, les iniciatives comunitàries per contribuir a donar suport, ajuda a les persones grans i dependents que han vist que han proliferat, doncs, a moltes ciutats i poblacions.
En quin moment se n'adonen que és necessari aquest estudi, que cal aportar llum, com dèiem, a un sector que és molt invisible, realment, pel que dèiem, no? Perquè hi ha bona part d'aquests treballadors, doncs, que estan en un mercat laboral que no es veu. Quan es plantegen que arriba el moment de posar-hi aquesta llum a les ombres, que dèiem?
Sí, de fet, ja venim estudiant aquestes dimensions des de fa temps a la universitat, al nostre grup d'investigació, no? I el que ha passat amb la pandèmia és que ha posat a la llum, ha evidenciat la fragilitat d'aquest sector social, d'aquest sector laboral. Pensem que, clar, el que s'ha evidenciat més és la crisi de les residències, que avui en parlaran al Parlament, és una crisi molt greu, ha afectat també a moltíssima gent. Però entre els cuidadors i cuidadores hi ha altres sectors. Per exemple, tot el que és els serveis d'assistència domiciliària són pràcticament invisibles. És a dir, les treballadores familiars, majoritàriament dones, que el servei d'assistència domiciliària està previst a la llei de dependència, aleshores és competència dels ajuntaments, és servit per empreses... Doncs, com que van de casa en casa, el que passa a les llars queda molt més invisible. I, per tant, quan s'ha dit per part de la Generalitat donarem una paga extraordinària al sector sanitari i també el de les residències, s'han oblidat que hi ha tota una sèrie de treballadors i treballadores que van casa per casa, que són aquestes treballadores familiars que tenen a persones grans i dependents. I després hi ha un altre sector molt estès en el nostre país, i al dir el nostre país vull dir Catalunya, però Espanya també, que és les cuidadores, aquestes cuidadores contractades directament des de les llars, no? Les que estan en el règim, no?, del servei domèstic i de la cura, moltes de les quals són estrangeres. Quan es tracta d'internes, la majoria són estrangeres, i que en aquest cas, podríem dir, és el sector més vulnerable perquè cobren menys, tenen menys drets laborals i també, diguéssim, entenem que l'afectació de la pandèmia ha tingut greus conseqüències per a aquest sector també. Calculem que a Espanya hi ha unes 600.000 persones que són això, són, no?, treballadores de la llar i de la cura, que unes 400.000 tenen contracte, però que hi ha ben bé unes 200.000 que treballen en males condicions. I què intentem fer? Reconstruir des de les experiències directes d'aquests treballadors i treballadores, però també des de el que han passat o el que han tingut que fer les empreses i qui les contracta per poder afrontar la crisi. És a dir, per tant, és un tipus d'estudi qualitatiu molt basat en reconstruir justament aquestes experiències, aquestes vulnerabilitats, però també les fortaleses i la manera que en molts casos s'ha afrontat, doncs, amb creativitat, amb maneres de fer, diguéssim, per per fer front a aquesta crisi, no?, que ha implicat una situació tan greu.
Com s'ho pensen fer per obtenir tota aquesta informació? Entenc que amb entrevistes personals, per tant, fent enquestes. Quina serà la metodologia?
Bàsicament, la que utilitzem és les entrevistes, estudis de casos, també. Ja hem començat a fer-ho, hem començat a entrevistar directores de residències, responsables de serveis d'atenció domiciliària, treballadores de la llar, treballadors i treballadores de residències, ho hem començat a fer, no? Perquè ens importa molt veure com s'ha viscut i aquestes, com deia, aquestes vulnerabilitats i també, diguéssim, aquestes resiliències, no? I també ens és molt important aquestes experiències perquè una part de l'estudi també va adreçat a fer propostes per sortir d'aquesta crisi en millors condicions. Ja sabem que és difícil, però si s'ha mostrat una crisi d'aquest sector social de la cura, perquè s'ha evidenciat sobretot a les residències, però també en aquestes dimensions més invisibilitzades que ara plantejaven, és un moment de replantejar-se si hem de seguir amb un mateix model que ja no ens serveix o hem de replantejar un model nou. I en aquest sentit, evidentment, les experiències de les persones són molt importants, d'aquells que tenen responsabilitats directes, doncs, perquè doncs, són responsables de serveis, doncs, i tenen aquesta experiència, també doncs, els volem escoltar. I en aquest sentit, el que sí vull assenyalar és que volem, a partir diguéssim d'aquestes experiències, aportar, doncs, intentar aportar propostes per sortir de la crisi, tenint en compte, a més, que és un sector molt feminitzat, que aquesta precarietat té nom de dona i que, per tant, hem d'assumir totes les dimensions justament associades a aquesta vulnerabilitat, però també, com deia, fortaleses per sortir.
De fet, el títol de l'estudi és prou explícit, Impacte de gènere en les persones cuidadores de gent gran i dependents en temps de la Covid-19. Per tant, aquí radica aquesta importància del rol femení un cop més a unes tasques, com vostè deia, absolutament feminitzades. Un 90% i tant, no?, el percentatge de treballadores que estan en aquest sector.
Doncs sí. I si entrem a la cura familiar, aquesta que no es paga, doncs també. Són bàsicament les dones les que se'n fan responsable. L'altre dia, la directora d'una residència em deia això ha estat una guerra femenina, em deia. Sí, perquè bàsicament són dones les que estan portant aquest sector. I és molt injust que no sigui un sector valorat. Fixem-nos que la cura és absolutament necessària. Si no ens... Totes les persones necessitem cura. Ho fem cada dia, ens autocuidem, no? Però hi ha moments a la nostra vida que necessitem que unes altres persones ens ajudin. És la infància, és quan estem malalts, no? És quan estem en situació de dependència. Pensem que si deixem de cuidar, una persona no pot sobreviure. És a dir, és una activitat essencial. I, per tant, amb aquest estudi volem deixar evidència de la essencialitat d'aquest sector, que són treballadors i treballadores essencials i que, per tant, val la pena que tinguin millors condicions laborals, que valorem més el treball, que donem visibilitat en aquest tipus de feines, que la valorem socialment. I segurament, si valoréssim més el que comporta cuidar dels altres, que vol dir atendre les necessitats dels altres, potser combatrem millor aquest individualisme exacerbat i la lògica d'un sistema que porta cap a la competència, a l'individualisme i a pensar poc en els altres. Per tant, també és un element de transformació social.
Clar, qui cuida dels cuidadors? Aquesta seria l'eslògan, per dir-ho així, o la pregunta a fer, perquè l'administració, per exemple, amb una llei de la dependència que ja fa anys que està en vigor, que està en marxa, amb les seves deficiències més que evidents, mostra clarament que no s'ha preocupat potser gaire d'aquesta figura del cuidador. Sí, de la persona a la qual s'ha de cuidar, però no de la persona que assumeix aquest rol.
Tant de bo que, a més, això que diu, que si s'ha tingut en compte la persona que s'ha de cuidar fos veritat, perquè finalment la llei de dependència no s'ha aplicat en la intensitat que calia i, per tant, doncs, té molts dèficits en aquests moments, unes llistes d'espera tremendes per ingressar a residències, per exemple, i això doncs, ha anat malament. Però, efectivament, la figura del cuidador o la cuidadora és molt important. És molt important perquè, insisteixo, sosté la vida d'aquelles persones que per si mateixes no poden tenir una autonomia pròpia. I, per tant, doncs, és veritat, hem de donar suport als cuidadors. Si són remunerats, doncs millors condicions, reconeixement, millors condicions laborals. I si no són remunerats, com és el cas de la família, del que passa a les famílies, doncs com a mínim un reconeixement social, unes mesures de conciliació molt més potents i, per tant, entendre que aquesta tasca és absolutament necessària i, efectivament, també mesures de cuidar els cuidadors. Hi ha algunes iniciatives, però són poques. Perquè cuidar a una persona gran o dependent menja molt. És un element que canvia la vida de les persones que ho fan i que aïlla socialment sovint també, quan ha d'haver molta dedicació. Pensem en una persona que tingui un Alzheimer o que tingui un Parkinson en situació avançada o que tingui una demència important. Doncs necessita aquesta presència dia a dia i en aquest sentit la persona que cuida doncs, aquesta dedicació doncs, té les seves conseqüències. Per tant, conclusió, sí, dignifiquem els treballs quan són remunerats, ajudem, fem reconeixement de les persones que cuiden en el context familiar en condicions a vegades molt difícils.
Doctora Comas, hi ha una qüestió, una paraula que ha sortit molt durant aquests mesos en quan es parlava de residències, quan es parlava de gent gran, que és opacitat. Per tant, poca informació que flueix, en aquest cas, per exemple, de l'atenció a la gent gran, de les persones dependents. No sé si temen trobar-se amb aquesta opacitat quan vostès vagin a fer preguntes, quan facin aquestes enquestes, aquestes entrevistes, i es trobin o bé en gestors que no tenen ganes d'explicar tot el que passa a vegades en alguna residència, o bé amb aquestes treballadores, com dèiem, que no tenen contracte, que estan de forma irregular, que potser els hi costi descriure la seva situació, perquè s'hi juguen molt, és que bàsicament s'hi poden jugar a la feina, i juguen ja també amb això. Suposo que també ho tenen en compte, que serà un camp molt difícil de llaurar.
Ho tenim en compte, però nosaltres ens movem a través de tot un sistema deontològic, no?, i unes qüestions ètiques que hi ha investigació, en què el primer que diem a les persones és que assegurem la confidencialitat. Nosaltres no ens interessa si en una residència ha tingut èxit o no n'ha tingut, millor o pitjor, ens interessa què ha passat. És a dir, per tant, també en el cas de les treballadores, nosaltres assegurem la confidencialitat i, per tant, això sí que hem comprovat amb les primeres entrevistes que hem fet, que facilita doncs, també les coses. També l'experiència ens està mostrant que es té moltes ganes d'explicar el que ha passat. Ha sigut molt fort. Hi ha persones que ho han viscut amb molt dolor, amb molta intensitat, amb molta força, amb moltes hores de dedicació, i això té ganes d'explicar-se. I, per tant, evidentment hi haurà aspectes que ens costaran més de desentrellar. I esperem que també, quan tinguem la interlocució doncs, amb els poders públics que tenen finalment la responsabilitat política al respecte, ho puguem fer. Per tant, tot just hem començat l'estudi, però en tot cas sí indico, també per aquelles persones que si ara senten això o miren això, s'animin a col·laborar, que evidentment volem reconstruir aquestes experiències a partir de la confidencialitat i, per tant, doncs, el que importa és com s'ha viscut, com s'ha passat, quines conseqüències ha tingut a nivell personal, a nivell laboral, com s'ha gestionat la por, quina incidència hi ha hagut sobre la salut, també de les persones cuidadores en aquest cas, i com en aquest sentit s'han entomat els riscos de contagi i de contagiar altres persones, que ha sigut un element molt important. La gestió de la por ha sigut un aspecte molt important en aquesta crisi.
Quan esperen tenir els primers resultats d'aquest estudi, doctora Comas?
El període que tenim per fer-lo és d'un any, hem començat l'1 de juliol, el compromís és tenir, per tant, doncs, resultats l'any vinent, a final de juny. La previsió és poder tenir ja l'informe final el mes de maig per poder-ne fer difusió, presentar-lo, doncs, presentar-lo, difondre'l socialment, i per tant, doncs, també difondre els resultats.
I en tot cas que arribi també aquests resultats a qui hagi d'arribar per prendre les mesures que vostès suggereixin en el seu moment quan tinguin aquestes conclusions d'aquest estudi. Com dèiem, que hi formen part 10 universitats espanyoles, liderat per la Universitat Rovira i Virgili, dirigida un estudi dirigit per la catedràtica d'Antropologia Social Dolors Comas, en la qual n'hem parlat en aquests minuts. Veurem què és el que passa i esperem realment amb molt interès els resultats d'aquest estudi. Doctora Comas, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat aquí a Notícies en Xarxa. D'aquí un any tindrem oportunitat, esperem, de poder-ne parlar ja amb resultats, amb papers a la mà i amb conclusions d'aquest estudi, que sens dubte és complexa, però molt interessant, sobretot per tota aquesta gent que està fent aquesta feina tan i tan invisible. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Bon dia i gràcies per donar l'oportunitat d'explicar-ho, perquè entenem que és un tema important, perquè es tracta de treballadors essencials.
Doncs queda dit. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. I molt bon dia. Ara farem una pausa. Res, 3 minutets i de seguida tornem. Passarem per les proves de la selectivitat. Com van aquestes proves? Fa mitja hora que han començat. Les més rares de les que recorden, tant per volum d'alumnes com per les condicions en què s'han hagut de fer, com fins i tot pel calendari, perquè és poc habitual tenir una selectivitat amb el mes de juliol ja començat. I després parlarem amb Garrós González, pediatre. Li demanarem pautes per les famílies. Què han de fer les famílies després del confinament, després d'haver tingut els nens 3 mesos o 6 mesos, si ens esperem al setembre quan comenci el curs escolar a casa? Quins hàbits s'han perdut? Com es recuperen? Quines pautes podem donar a aquestes famílies? Serà després d'aquesta pausa. Fins ara.
Oblidem el passat. Llençar una cigarreta al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap d'escut. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112.
Les nostres platges. Aquests flors. La serenor. Els nostres sabors. Aquests camins. La nostra gent t'està esperant.
Ara és el moment de gaudir de Costa Barcelona amb els 5 sentits.
Barcelona és molt més.
tirania. Si moc els peus, obro les mans, queda't així.
Al vol amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa amb Vanessa Raja.
Ja fa mitja hora que han començat els exàmens de la selectivitat més estranys, com deien, dels últims temps. Primer, perquè es fan més tard que mai, duraran més que mai, 4 dies, hi ha més alumnes que mai. És la primera selectivitat de la nova normalitat i això ha marcat aquesta convocatòria que ja està en marxa. Anem a veure com va la Facultat d'Economia i tenim les nostres companyes Zoraida Mas i l'Helena Puigdueta. Molt bon dia, Helena, explica'ns.
Bon dia, Vanessa. Molt silenci aquí ara mateix i és que la sort, els nervis i l'encert en les respostes ja corren. Els alumnes porten mitja hora d'examen. A les 9 començaven amb llengua i literatura castellana i tenen de temps fins a 11:15 per resoldre aquestes preguntes. Molts nervis, sí, aquell somriure histèric quan has de passar un monument important, transcendental, i és que per ells ho és aquesta prova de selectivitat. Molts nervis, però no tant per la Covid ni tampoc per tota la parafernàlia de les mesures de distància, de la mascareta, del gel desinfectant. No. El que els preocupa era el temari, els 3 mesos de confinament sense classes presencials. Tot i això, ens diuen que cal adaptar-se a la situació. Escoltem 2 alumnes en concret, a la Rosa Mari i a l'Alejandro. Ens en feien aquesta valoració.
Por esto del virus también, igualmente, pero sí que había un poco de el tiempo y esto con lo del coronavirus, pero al mismo tiempo en cuarentena se ha tenido un poco más de tiempo para centrarse más en el estudio.
Hay que saber sobrellevarlo. Esto es lo que está pasando actualmente y tenemos que aprender, buscar nuevas formas, innovarnos y ya. Ha sido un poco complicado, pero también tenemos que poner un poco más de nuestra parte si queremos entrar.
Precisament aquest any ho hem explicat, eh? Hi ha més tribunals, més centres on es fan les proves, fins i tot s'han adaptat també, s'han programat més franges horàries, exàmens a les 9, exàmens a les 12, exàmens a les 3 de la tarda, i també una cosa important, s'ha flexibilitzat l'opció dels enunciats, és a dir, que tenen més proves per triar, diguéssim, o més opcions per triar. Per tant, això ho han fet en el sentit de que com que han estat 3 mesos confinats sense classes presencials, doncs el que no volien des dels organitzadors de l'ESPAU és que enganxessin alguns d'aquests nanos, doncs que algun dels temes no se l'haguessin pogut preparar. Per tant, hem parlat també amb un dels professors que acompanyava alumnes, en concret en Joan Bozzo de l'Institut Montjuïc de Barcelona, que ens deia que els nanos estaven nerviosos, sí, però que estaven preparats i que aquest any han pogut estudiar més que altres anys.
Jo crec que per una banda han pogut estudiar molt, per altra els exàmens han facilitat les coses. Jo, per exemple, a l'examen de matemàtiques poden eliminar 2 preguntes, a la de 3 anys només en podien eliminar una, i això vol dir que amb menys temari també es pot fer l'examen bé. No sé, jo crec que això no afectarà les notes.
I el que us deia, doncs, Vanessa, a les 12 Sant Tornem-hi, exàmens d'assignatures més específiques en funció del batxillerat que aquests alumnes hagin triat. Hores d'ara encara estan, insisteixo, responent a les preguntes del primer examen. Entre descans i descans hauran de tornar-se a col·locar les mascaretes que ara no porten posades, se les hauran de col·locar per passejar-se per aquí pels passadissos, fins i tot per comentar la jugada entre els seus companys, i si volen fer algun mos, doncs s'hauran d'haver emportat l'aigua i l'esmorzar de casa, perquè aquí a la Facultat d'Economia les màquines expenedores, per una qüestió també de seguretat arran de la Covid, estan inutilitzades. No hi ha cap mena de producte.
Són normes i normes estranyes, a més, amb aquesta assertivitat. Quins records i quins nervis d'aquest examen, que realment on tu jugues pràcticament tot en només uns pocs dies, a un trimestre estrany per preparar aquestes proves, perquè no hi ha hagut classe. Moltíssimes gràcies, companyes, des de la Universitat d'Economia, Freida Mas i Helena Puigdoreta, que vagi bé. Bon, molt bon dia. Dèiem que ha estat un trimestre atípic, estrany. El 12 de març s'acabaven les classes a tots els nivells. Podríem dir que el país començava a paralitzar-se aquell 12 de març i des de llavors hem viscut una etapa de la nostra vida absolutament insòlita, perquè mai ningú que estigui viu ha viscut un confinament, aquesta prohibició de sortir de casa precisament per una crisi sanitària devastadora a nivell mundial. I si dàvem el tema del trimestre atípic, perquè ara parlàvem de la selectivitat, que són nanos joves, nois i noies de 17-18 anys, per tant, amb una autonomia important. Però què passa si qui tu tens a casa són nens més petits que de cop i volta desapareixen els seus hàbits, desapareixen els seus horaris, els pares a casa tot el dia, tothom a casa ficat en un entorn estrany perquè va sentint per la televisió que hi ha una malaltia, que hi ha gent que s'està morint. Tot plegat molt complex de gestionar i amb la necessitat de pautes moltes vegades pels pares despistats per una situació, com dèiem, inèdita. Per això, ara que ja han passat uns mesos i ara que ja podem reflexionar una miqueta més al respecte, busquem la veu dels experts. I per això avui hem volgut convidar aquí al plató el doctor Carlos González, pediatre, autor de molts llibres sobre criança, gran apostador per la criança natural, i ens ve molt de gust xerrar amb ell durant una estona. Doctor González, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per haver vingut.
Un plaer.
Dèiem que ha estat uns mesos molt estranys a tot arreu.
Molt estranys.
Amb unes famílies, com dèiem, molt despistades, perquè ens vam trobar d'un dia per l'altre que ni anàvem a treballar nosaltres ni els fills anaven a l'escola. Mm-hmm. Per tant, es trenquen totes les rutines, es trenquen totes les normes i comença l'autèntica nova realitat per a aquestes famílies. S'ha passat de rosca, diguéssim, l'administració amb els nens. És una de les coses que s'ha sentit a parlar molt. És injust com s'ha tractat els nens amb aquest confinament, que no van sortir de casa, recordem-ho, durant 2 mesos. Mm. Sigui l'edat que sigui, durant 2 mesos no van poder sortir de casa. Se'ls ha tractat injustament en aquest període?
Bueno, jo diria que l'administració en general a Espanya s'ha passat. Vull dir que
amb tothom?
Sí, és a dir, les mesures de confinament no han estat les mateixes en altres països d'Europa, incloent-hi els països que ho han fet molt, molt millor que nosaltres. Aleshores, bueno, sembla que s'ha sobreactuat una mica i hi ha hagut unes mesures basades bàsicament en la repressió policial, és a dir, quants centenars de milers de multes s'han posat, i a sobre sembla que això sigui motiu d'orgull, no? És a dir, jo he arribat a sentir, és que tenim les mesures més fortes d'Europa. Escolta'm, les mesures més fortes amb els pitjors resultats, això s'hauria de mirar.
Per tant, mesures importants, repressores directament, per tothom. No es podia sortir de casa, literalment.
Sí, però pels nens.
Exacte, no, és a dir, per això.
Els adults podien anar fins i tot a comprar tabac.
I passejar el gos.
I passejar el gos, però no passejar el nen. I això és molt fort, perquè el risc pels nens és molt petit. És a dir, molts pocs nens pateixen el coronavirus i dels que els pateixen, molt pocs tenen una malaltia greu. Sí, n'hi ha alguns casos, sí, però el que estaven no era protegint el nen, estaven protegint els avis. I no els hem protegit bé. I a canvi els nens els han tingut dels nervis.
Tot i això, també és cert que hi ha moltes famílies que diuen és increïble la capacitat d'adaptació que tenen els nens a les circumstàncies, perquè, molt bé, aquesta era la nova realitat, ens havíem d'adaptar a això, doncs som-hi. Per què són tan maleables en aquest sentit de dir, doncs vinga, ara toca fer això? Quina condició innata tenen els nens? Perquè als pares ens ha costat una mica adaptar-nos a aquesta realitat.
Perquè ja són vells.
No. No sé.
Sí, els nens són així. I a veure, la vida que donem als nens habitualment és miraculós que s'adaptin. És a dir, no m'estranya que s'adaptin a estar a casa seva amb els seus pares. El que és assombrós és que s'hagin adaptat més o menys a anar a la guarderia als 4 mesos, a menjar fora de casa cada dia tota la infància. Això és el que és assombrós, que ho hem fet sense demanar-nos si els nens s'adaptaran o no s'adaptaran. Estar a casa amb els seus pares és lo normal.
Per tant, el que hem vist ara, és que estic pensant en nens que diuen, però si jo m'ho he passat molt bé amb els pares a casa tot el dia.
A veure, hi ha hagut de tot, perquè depèn de què, hagin fet els pares. És a dir, els pares que han tingut paciència amb els nens, que han tractat bé els nens, que han explicat contes, que han jugat amb els nens, que no s'han enfadat amb els nens han estat feliços. I els més petits no els ha importat a l'anar al carrer o no anar al carrer. Més grandets poder sí que volen jugar al futbol i volen fer coses, però un nen de 2 anys ni és igual estar al carrer o no estar al carrer. Ara, clar, també hi ha pares que han escridassat els nens, que han castigat els nens, que han maltractat els nens. Hi ha hagut de tot.
Ens hauria de fer pensar aquestes reflexions que fan els nens de jo he estat molt feliç perquè he estat amb els pares. La qual cosa vol dir que la seva vida habitual d'escola, menjador, extraescolars, arribar a casa a les 8 del vespre, sopar i poca cosa més, és un model equivocat per la criança?
Jo penso que sí. I que, de fet, a veure, tenim un dels permisos de maternitat més breus d'Europa, si no el més breu. I tenim les normes de suport a la maternitat i a la paternitat pitjors d'Europa. És a dir, en cap altre país passa que puguis agafar una reducció de jornada per tenir cura dels nens, però redueixin exactament igual el sou. O pots agafar un permís sense sou i és sense sou. I a veure, no es pot mantenir això. No, jo no vaig trepitjar una escola fins als 5 anys. I jo era normal al meu temps. No és que tingués una família estranya. Quan jo era petit, hi havia tan poques guarderies que el nom estava en alemany. Es deien Kindergarten.
Mm-hmm. Sí, sí.
Ara es considera lo normal que els nens estiguin escolaritzats des dels 4 o 5 mesos. Es considera tan normal que quan un nen no va a la guarderia fins l'any, les mares pregunten preocupades al pediatre si no tindrà un retard en els hàbits i si... No, serà totalment normal com tothom durant segles i segles, no passa res. I bueno, quan veus que a Suècia tenen un any i mig que la majoria dels nens finlandesos no comencen l'escola fins als 6 anys, que la majoria dels alemanys no comencen abans dels 3 anys i que aquí tenim els nens escolaritzats i quedant-se a menjador escolar des de les 5-6 mesos, tenim un problema.
És potser la factura que han de pagar, i dic les mares específicament, pel fet de ser mares, però de voler treballar i de tenir la seva autonomia, que és la gran diferència que segurament tenien entre la seva mare i la meva també, doncs que no van treballar i que no calia una guarderia, un kindergarten per tenir els nens allà. És aquesta la factura que hem de pagar?
A veure, la factura la paguen els nens. I el problema és que abans hi havia un repartiment de la feina, dels papers socials. Un repartiment que comprèn que no a tothom li agradi, doncs, bueno, es pot canviar el repartiment. Però si el meu pare treballava 8 hores i la meva mare s'estava a casa, una manera de repartir-lo seria treballar 4 hores cadascú. No entén com hem acceptat que el repartiment seria 8 hores cadascú. Ens han estafat. És a dir, amb 8 hores de feina, el meu pare va enviar 3 fills a la universitat. I tenien pis i menjaven. Aleshores, ara calen 7 hores de feina per cuidar un nen i mig? Ens han estafat.
Però qualsevol es planteja una mitja jornada, doctor. És inviable, ara mateix. La vida no ho permet, això. El nivell de vida.
I per què la vida no ho permet?
O potser volem tenir un nivell de vida que potser no cal. Vacances cada any i 2 cotxes i una supercasa i donar totes les extraescolars als nens i les millors i que faci música i no sé quantos. Potser ens volem permetre coses que no ens podem permetre.
Sí,
i per això hem de treballar aquestes 6 hores.
El meu pare va enviar 3 fills a la universitat, però mai no va tenir cotxe. Mai no vam tenir segona residència. Anàvem a la platja, a Castelldefels, en l'autobús, 3 cops a l'any. Aleshores, com és possible que avui pensem que és normal que qualsevol persona, no un milionari, no, qualsevol persona ha viatjat més que Marco Polo i Cristóbal Colón en tota la seva vida?
Hi ha nens que han vist uns quants països que segurament vostè i jo encara no els hem vist.
Sí.
Probablement.
Però, clar, el preu d'això és que sí, has anat a Tailàndia, a Vietnam i tal, però estàs 8 hores al dia, 10 hores al dia sense veure els teus pares. Jo penso que no compensa.
Tornem al tema del confinament, doctor, perquè hi ha famílies que deien com els afectarà el fet d'estar tancats a casa tantes hores? Nens doncs, que pateixen amb por, que han fet alguna regressió conductual, com voler dormir amb els pares, per exemple.
Bueno, però això no és una regressió, això és...
Nens que eren autònoms, vull dir, no? Ja sé, perquè vostè és molt defensor de compartir llit, pares i fills, però nens que eren absolutament autònoms, que de cop i volta necessiten els pares al costat, perquè segurament tot allò que estan escoltant al seu voltant no és agradable, parlar sí. de morts, de malaltia, de gent gran que pateix, d'avis que no pots anar a veure... Ens hem de preocupar per aquests símptomes que s'hagin pogut manifestar durant aquest període?
A veure, és el que deia. Jo penso que els problemes no són pel fet d'haver estat a casa, que sí, però alguns nens haurà estat molests, volien córrer i saltar. El problema és per què ha passat en aquesta casa. És a dir, a veure, els nens petits i els grans necessiten córrer i saltar. Si l'únic lloc on pots saltar és el sofà, s'ha de saltar al sofà. Aleshores, el problema és que potser hi ha hagut famílies que han continuat intentant vivir com es vivia abans. És a dir, no saltis aquí, si vols saltar anirem al parc. No, escolta'm, no podem anar al parc. Aleshores, si un nen l'han renyat, castigat per saltar al sofà, per córrer per la casa, per fer soroll que molesta els veïns, doncs haurà passat 2 mesos terribles. Espero que la majoria de les famílies hagin comprès que les normes havien canviat. És a dir, si l'únic lloc on un nen pot fer soroll és a casa, doncs haurà de fer soroll a casa, i si el veí no els agrada, doncs s'aguanten. Perquè al fi i al cap, el nen no està confinat pel seu propi benefici. És a dir, no és que hem tingut una epidèmia de meningitis entre els nens i els hem salvat. No, no, no. Els nens s'han fastidiat per protegir els adults i per protegir els avis. I bueno, si no, alguna cosa canvi.
Per tant, les famílies que han estat més permissives o que han fet més la vista grossa
sí.
són les que millor ho han fet?
Sí, perquè els altres hauran passat 2 mesos renyant tot el dia el nen, estigues quiet, no corris, no trenquis, no pugis, no baixis. A veure, això no és vida. És a dir, el bo d'estar a fora de casa no era el fet d'estar fora, era el fet de que a fora podies córrer, podies cridar, clar... Si no pots fer ni fora ni dins, pues quina vida. I també influeix, clar, fins a quin punt els pares han transmès aquesta preocupació als nens.
A què volia anar jo? Perquè ens hem trobat amb molts pares amb teletreball, directament. Treballant a casa, potser no sempre en les condicions òptimes d'un teletreball com Déu mana,
sí.
amb molts problemes, amb aquesta dependència constant de les tecnologies, perquè t'arriba un missatge, t'arriba un WhatsApp, has de contestar aquest mail, espera't un moment, ara estic per tu, ara no puc, estic en una reunió. Els pares tampoc han acabat fent de pares al 100%, això no han estat unes vacances tampoc pels pares, que ens hem trobat en una situació molt, molt complexa. Per tant, permissivitat, però gairebé per silenci administratiu, deu... No puc fer res per tu, fes el que vulguis, perquè jo estic en una reunió.
Sí, bueno, però també la falta de pràctica. És a dir, que això abans també era lo normal. El que passa és que hem arribat a una situació en què s'ha pensat que als nens se li ha donat això que diuen el temps de qualitat, que és una cosa que quan jo era petit no existia. A veure, jo recordo el temps abans de que la meva mare tingués la rentadora automàtica. És a dir, jo recordo quan la meva mare rentava llençols a mà. Evidentment, la meva mare tampoc estava pendent de mi tota l'estona perquè tenia moltíssima feina. Però això no era un problema. És a dir, jo estava allà, la meva mare estava allà, a vegades li deia mira mama, i a vegades no li deia. I a vegades em explicava un conte i a vegades no. Però clar, ara els pares no tenien aquesta experiència de estar amb un nen tot el dia, però no estar fent coses amb el nen tot el dia, sinó només està present i disponible, però no necessàriament fent coses. I bueno, la manca d'experiència fa que potser molts pares no sabien què fer, és a dir, sentien que estaven fent malament de que ara estic a l'ordinador en lloc de fer cas al nen, no? Igual que la meva mare estava cuinant i no em feia cas.
Volem ser superpares.
Sí,
i supermonitors d'esplai i superprofes. Volem ser-ho tot perfecte.
Volem compensar, en certa manera, la trista consciència de que si no ets paranormal has de ser superpare. Però no, si ets paranormal, dels que no necessiten deixar el nen 10 hores al dia al col·le, pues tampoc necessites ser superpare.
Per tant, molesta tot el dia. Voler no. O obligar-nos Haig d'estar amb el nen, haig de jugar amb ell, haig de fer un compte, hem de fer un recepte. Això tampoc és normal. Els nens també han de tenir el seu espai. No?
Bueno, i avorrir-se. Els nens necessiten avorrir-se, si és el més divertit del món. Bé, els meus primers records, quan intentes fer memòria, i a veure, la primera cosa que recordes de quan eres petit, jo, els meus records primerencs de 4 a 5 anys són d'estones d'avorrir-me. Jo no recordo estones divertides. Les he oblidat. Recordo veure gotes de pluja en una finestra, veure quina anava més ràpid, si es juntaven, si es separaven. Hores d'avorrir-me. I per què les recordo? Perquè m'ho passava bé. Diuen que els recordem les coses que estan associades a emocions molt fortes. No eren hores perdudes, eren hores importants. Sense avorriment no hi ha imaginació, sense avorriment no hi ha invenció, no hi ha possibilitat de pensar. A vegades els nens estan com una mena de voràgine i de fer coses. Tots els diaris tenen una secció de coses que fèiem els nens.
Què fem aquest cap de setmana?
Exacte. Sí. Els meus pares no tenien aquesta idea de hem de fer una cosa amb els nens. Escolta'm, a veure, que faci el que vulgui. Té les seves veïnes que espavili.
Però llavors et diran, doncs mira, té la tablet, o té el telèfon, o té l'ordinador, o té la tele i mira dibuixos.
Clar, però això no et permet tenir imaginació. És a dir, amb uns ninots pots imaginar el que fan. Amb la tele només pots veure el que ha imaginat un guionista i ja està fet, no has de pensar. I suposo que també hi ha nens que s'han trobat sense aquestes eines, és a dir, anys sense saber el que és estar dues hores amb uns ninots fent coses i de cop i volta t'ho trobes i ara què faig? Pares perduts, nens perduts. I bueno, allò que deies del teletreball, també moltes famílies en què hi ha hagut un conflicte per l'ús de l'ordinador, perquè els pares teletreballaven tots dos amb un sol ordinador i a més els nens tenien que fer activitats de classe i a més tenien que veure dibuixos i activitats de classe que a vegades han estat molt exagerades, probablement perquè els professors tampoc tenen experiència del que és fer teleeducació. M'han explicat de nens que tenien feines a casa amb l'ordinador d'activitat física. Escolta'm, si no pots fer la classe de gimnàsia, no es faci la classe de gimnàsia, però no pots donar-li una feina per l'ordinador. M'han parlat de nens de guarderia de 2 o 3 anys que tenien activitats compensatòries a casa amb l'ordinador. A veure, que comprenc que els de 12 anys hagin de fer problemes de matemàtiques, però els de 5 anys, si estan a casa, pues deixa'ls en pau, no necessiten fer res per l'ordinador.
Ara que ja sabem una mica com serà el curs vinent, es parla molt de distanciament social, de grups tancats, de poques barreges, o cap d'elles. Parlar de distanciament social, per exemple, amb nens, és normal. Jo estic pensant en les imatges de les escoles franceses, aquelles imatges que molta gent ha vist, segurament, de nens que al pati els hi van dibuixar un requadre de 2 metres quadrats, allà tenien les seves joguines i d'allà no podien sortir durant l'hora del pati. Unes escenes realment impactants, perquè dius, uf, com ho fas per controlar...
No crec que puguin.
...les emocions d'un nen que espontàniament, quan veu el seu amic, el que vol és abraçar-lo. És un concepte erroni...
Abraçar-lo o pegar-li un cop de puny, però bueno, el que sigui.
Sí, depèn, però és un concepte erroni plantejat a l'escola, perquè això ens ho trobarem al setembre.
Ja se n'adonaran que és impossible. És a dir, o poses un professor amb un làtic per vigilar cada nen, o poses tanques electrificades o els nens se sortiran del quadrat. A veure, és que... Què es pensen? És impossible.
Tornem una altra vegada amb normes pensades per adults sense pensar en la naturalitat dels nens.
Bueno, és que ni tan sols per adults. És que veiem a la tele el que estan fent els adults i pensem que els nens no ho faran. És que no té sentit. Però, clar, és que és això. Jo penso que a Espanya ha estat sobreactuada l'actuació del govern i, francament, també molt sobreactuada l'actuació de la premsa. Diuen això de que ara som més fortes i no sé què. Jo el que trobo és que ha sigut un desastre. És a dir, em sento avergonyit de com la nostra societat ha encarat això. Em sento avergonyit d'haver vist cada dia jo diria, no sé, no tinc una estadística, però jo diria que totes les cadenes de televisió per igual dedicar pràcticament mig telediari a dir la gent que s'ha saltat el confinament, los indeseables estos, los otros que no tienen no sé què. Sí. A veure, perseguir cada dia de manera sistemàtica a un senyor que va sol pel carrer, a quatre amics que s'han juntat. Ui, quan només es podien fer reunions de 10, uns jugadors de no sé quin equip van fer una reunió de 12. Oh, Déu meu, la fi del món. I clar, en totes les tertúlies televisives, criticant la gent que feia això, dient que eren uns irresponsables, uns no sé què, i després, quan la gent imita això que veu per la tele i comença a escriure sap des del balcó algú que passava al carrer, ah, no, balconazis, és a dir, el dolent és el que està escridassant des del balcó, però el de la televisió, que ha donat l'exemple i ha posat la tònica, aquest no té cap responsabilitat, ni es podem dedicar a criticar qualsevol persona que surti al carrer sense saber per quin motiu surt, quina és la seva història, quina és la seva justificació, i potser algú anava a la farmàcia i l'estaven traient per la tele amb la cara sense pixelar dient que s'ha saltat el confinament.
Això va passar amb nens amb necessitats especials que van tenir, al cap de molta reivindicació, van tenir unes hores al dia per poder sortir, que deien que els posin un mocador blau al braç per identificar-los, perquè la gent no digui que fa aquest nen al carrer. Vull dir que potser...
No sé si han augmentat les vendes de mocadors blaus. Bueno, perquè...
Potser tampoc cal anar assenyalant tampoc a la gent pel carrer amb un mocador blau, sigui la teva circumstància. Sí.
Jo espero que, si hi ha segona onada, espero que sigui una mica diferent, és a dir, que aconsegueixin protegir els avis, que és el que de veritat s'ha de fer, sense necessitat de tenir totes les hores del dia confinats als nens, sense, no sé, una altra cosa. Hi ha països que ho han fet, que s'ho mirin una mica com s'ho han fet.
Queda claríssim. Doctor González, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ha estat un plaer poder xerrar amb vostè una estoneta. Molt interessant, moltes de les coses que ha dit, com sempre. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Molt bon dia, fins la propera. I nosaltres tornem demà, com sempre, també a partir de les 7 del matí. Explica més notícies en xarxa. Que vagi bé, bon dimarts.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Us parlem, Anna.